d'altres edicions.
Així hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que el cineasta mallorquí Javier Lerín ha fet del recent multipremiat curtmetratge Los Días Azules el seu retrat familiar més íntim i personal.
Tèntol, en Celestí Oliver.
Passen 5 minuts de les 5 en punt, encetant la tercera i darrera hora de Tèntol d'avui. Amarga Cifra continua el control tècnic i ho feim avui amb la companyia del cineasta mallorquí Javier Lerín.
Madre, te lo recuerdo, vale. Mañana haremos con Ulises la escena de Victus en la cama.
Bueno, claro que sí. Es mi mejor empleo.
La Júlia és la mare d'en Javier Lerín, una perruquera ara jubilada, cuina i arregla els cabells a les amigues, tot i que el que més li agrada és cuidar del seu net, Ulises, a qui va a veure un pi per setmana. L'endemà d'un vespre que ha quedat a dormir, la Júlia diu que creu que ha tingut un ictus.
Dues setmanes després, roda aquesta pel·lícula que es va estrenar fa uns dies a la secció de talent balear de l'Atlàntida Mallorca Film Fest i que ha estat doblement reconeguda en el Festival de Màlaga en dues bisnagues. Una íntima i personal història sobre la memòria, l'amor, la bellesa i la infància.
En profunditat.
I en profunditat volen conèixer què és Los Días Azules, aquest retrat familiar que ha fet Javier Lerín. Com estàs, Javi?
Molt bé, ben frescat aquí amb vosaltres.
Sí, eh? Frescos, sí, estem aquí, eh? Contents de que venguis aquí a Tèntol per xerrar d'aquesta pel·lícula, que dèiem que és de totes les feines que has fet, segurament el retrat més íntim, personal i familiar, evidentment, que has fet, de tots.
Sí, i el més immediat, perquè va ser una pel·lícula amb molt poca preparació. És a dir, en el moment en què ma mare me va dir això, que pensava que havia tingut un ictus, en realitat, com que això va despertar tots els fantasmes de la malaltia de la meva predina, de 6 anys que havia estat amb hemiplegia, de la pèrdua de la memòria, i principalment me va despertar una por com molt immediata, que era el fet de si ella tenia un ictus de repetició i la seva personalitat s'emboirava de cop i volta, el meu fill no recordaria l'amor que la seva predina li tenia. Aleshores, com que jo me vaig llançar a gravar aquesta pel·lícula pràcticament com una història d'amor entre una predina i un net.
Clar, tu esperaves una inspiració per poder fer una pel·lícula o aquest accident o aquesta circumstància familiar te vas devenir i te va provocar, te va motivar a fer aquesta pel·lícula?
Clar, més la segona opció. Vull dir, allà on el trànsit normal d'un projecte documental és que s'escriu, que cerca un finançament i que després se produeix, tot això no va passar, tot això va ser una cosa molt immediata de gravar pràcticament l'endemà amb un guió escrit 20 minuts i que després ma mare va omplint d'aquesta cuina xup-xup on va traguent les seves pors més profundes i les va relacionant amb l'amor que li té en el seu net.
Clar.
I una cosa complicada també deu ser, explica-li ta mare, vull fer un documental sobre això, vull fer una pel·lícula sobre això. És...
Saps què passa? Que el documental és un gènere ben diferent de la ficció, on la ficció te demana molt de dobbers, el documental te regala moltes coses. Però per aconseguir relacionar-te amb la pel·lícula has de conèixer molt bé el personatge. I aquesta feina jo ja la tenia feta, perquè ma mare la conec de tota la vida. Aleshores, no va ser difícil pensar situacions a les que ella pogués treure el que duia de dins. Sí que va ser difícil, potser, aconseguir certes coses, però el que varen trobar és que fins i tot quan el guió fallava i l'escena no funcionava, servia per seguir contant-se històries, fet d'aturar-li i dir-li, mo mare, és que no t'estàs recordant de com era el guió, pensa que ara havies de dir això i tal. Clar, això reforçava la por de la pèrdua de la memòria, reforçava que la pel·lícula avançava, però d'una altra manera un poc més metalingüística.
Clar.
I Padrina i Net, relacionant-se, no?, fent aquesta ficció venint de la realitat, com ha estat també aquesta connexió entre ells a l'hora de fer-ho davant d'una càmera?
En realitat, el guió plantejava posades en situació on jo ja sabia més o manco el que passaria i com actuaria ma mare i com actuaria ell.
Clar, perquè des que ta mare la coneixes molt, però el teu fill també el deu conèixer molt.
Sí, el que passa que els nins, clar, quan són tan petits, en aquell moment ell estava articulant les primeres paraules, fent les seves primeres passes, estava aprenent a caminar. La setmana anterior no caminava i aquesta setmana caminava, vull dir.
Era impredictible, no?, el que passaria.
L'agafa com en un moment molt, molt curiós i molt únic del desenvolupament. I en realitat el que costava més era amagar-li la càmera, perquè ell en el moment en què està la càmera sí que no té aquest coneixement encara per dir això no ho he de mirar, això no ho he de...
Clar, se despista, no? De dir, no me sona, això és nou...
Però aquest bocinet que heu posat, que ella entra a despertar a ma mare i li diu bon dia, bon dia, bon dia, i ella no contesta, això se repetia cada setmana. Jo l'única cosa que vaig haver de fer és col·locar la càmera a un lloc on ell no pogués percebre que estava allà.
Clar, una pel·lícula, una història que surt des del moment que ta mare diu que ha tingut un ictus. Com de fàcil o de complicat per l'emotivitat és per tu poder rodar això? Clar, tu deies que coneixes bé l'entorn familiar, evidentment, però l'emotivitat supos que també és un fet afegit que costa o fa que les coses també siguin més fàcils o no?
Mira, quan tens un nen petit, tot costa molt més. És a dir, allà on tu treies temps per fer el que volies, ara tens una competència molt forta que és el teu fill que està cresquent i si el te perds, el te perds, saps? Aleshores, treure temps per fer cine, ara costa més. I sí que és cert que va ser molt bona de rodar, perquè varen rodar en 3 dies, però va ser molt llarga d'acabar de muntar. Perquè costava molt posar-se davant del material i tenir els ulls sense claretat de poder veure, saps? És a dir, jo vaig plorar molt perquè ja se diuen coses que són molt certes, que no sabem si un dia arribaran o no arribaran, però quan veus a ta mare manifestar aquestes pors d'una manera tan sentida, pues, te contagia i jo vaig plorar molt muntant aquesta pel·lícula. Aleshores, des de que la varen rodar fins que va acabar el muntatge, varen passar 2 anys igual, on agafava la pel·lícula estones, la deixava reposar, i després que té molta trampa de dins, hi ha moments en què el diàleg està canviat, no estan dient, jo no estic dient el que s'està dient, en aquest bocí que heu posat, és... i altres que té talls que són invisibles, que tu no veus que ha hagut un tall, però que ja han llevat un minut, que a lo millor desinflava aquella seqüència i han connectat 2 punts on estava a un nivell alt. Vull dir que que va dur molt poca feina produir-la, però després articular-la, fer-la funcionar així com funciona, va ser una cosa com molt païda i molt, molt lenta.
Mm-hmm. A priori tu tenies cap intenció de fer una pel·lícula sobre memòria, fer-se gran o la infantesa, ja que havies tingut també un fill feia poc, o va venir donada per la situació, aquesta intenció de fer la pel·lícula?
Mira, si t'hagués de contestar això quan l'estava fent, te diria que va ser una cosa immediata que es va despertar aquell dia. Veient la pel·lícula, en la distància i amb els anys que han passat, té molt clar que aquella pel·lícula estava latent des de la malaltia de la meva predina. I que, de qualque manera, hi ha... És com un llac que té una superfície que tu veus, però quan entres dins la pel·lícula, si ets d'aquesta família i saps que hi ha darrere... Allà hi ha altres presències.
Uh-huh. Una declaració d'amor absolut a ta mare i a ses mares, a sa teva predina, que també era sa mare de ta mare, no? I tota aquesta figura femenina dins una família, dins el cap davant de ses famílies, supos que també. Has pensat molt en sa teva predina com des durant tot aquest procés?
Un moment, sí. Mm.
Clar, una declaració d'amor.
Sí,
i un regal per Ulisses, també, no?
Clar.
Sí, la idea era aquesta, com que ell tingués qualque cosa de sa predina, si passava alguna cosa que realment no ha passat i que agraïm, ma mare. A dia d'avui està bé.
Mm. Com l'ha vista ta mare en aquesta pel·lícula? Com la rep ella, clar? En Ulisses, quina edat té ara?
Ara en té 4 i mig.
4.
En aquell moment tenia 1 i mig.
Mm.
I, curiosament, en Ulisses la va veure per primera vegada a Màlaga. En jo.
A Màlaga.
Sí, assegut en un jo.
On va rebre dues bisnagues, que ara hi arribarem.
Ah, sí. Mm,
sí, perquè no haurem de xerrar.
I en aquell passe va ser la primera vegada que ell la va veure i jo li deia, en recorda tant, que la iaia està interpretant com fan aquestes pel·lícules, que no has de veure's i tal. Mm. I em diu, ui, però ho fa molt bé, oi?
Però jo trio.
Sí, com que... En Godard deia això de que la fotografia és la veritat i que el cinema és la veritat 24 vegades per segon. I crec que és un retrat de ma mare com a molt cert, que es nien el... Quan sigui gran, crec que l'agrairà.
Mm.
Perquè se mostra molt bé, la meva mare, ja.
Mm.
I de fet, a Màlaga me varen dir... la jefa del jurat... Me la vaig trobar el dia abans de l'entrega de premis i me diu, és que tothom la volia abraçar. Si haguéssim pogut triar una persona del festival per fer-li una ferrada, li haguéssim fet a ta mare.
Que guapo. I si va resistir molt, ta mare, en això, que diguessis, jo vull rodar, vull fer una pel·lícula d'això.
No, se va entregar completament. Se va entregar
completament.
Ah, sí?
Des del minut zero.
Ma mare per jo faria qualsevol cosa.
I va confiar plenament que aquell retrat familiar de dins que vostre el pogués veure tothom.
Mm. Clar, a vegades les càmeres o coses que no coneixes...
T'ho poden fer por.
Sí, estàs més reticent, sí. No? Jo me passa moltes vegades que demanen al meu familiar ajuda amb la feina dels mitjans i me diuen que no. Mm. Sí, que ta mare s'entregués d'aquesta manera és una sort.
Mm. Sí, sí. Mm.
Clar, un retrat íntim i familiar, com dèiem, profund de que teva, però el 2018 ja vares fer Els ulls s'aturen de créixer, aquest retrat també íntim d'en Miquel Serra, de que seva, de germà, d'en Joan. Creus que hi ha res en comú? I podries trobar cap aspecte en comú, fins i tot del procés de feina, del procés de muntatge... xerrant per intimitat de la història.
És una pel·lícula radicalment diferent. Radicalment diferent. Sí, te diria que cap de les dues pel·lícules estan jugant amb un llenguatge convencional, perquè Els ulls és un collage total i absolut de coses diferents. I, però tant en la cerca com en la... el procés de realització, el procés d'immediatesa... vull dir, no s'assemblen en res, en res. També perquè durant Els ulls com que vaig aprendre moltes coses i quan estava enmig del procés me vaig donar compte que potser la pel·lícula que m'hagués volgut agradar fer, ja no lo podia fer perquè havia començat d'una altra manera i tenia altres ingredients per cuinar. I aquí vaig dir, no, anem a explorar aquesta altra banda com un poc més... És a dir, jo m'agrada molt el teatre d'en Bertolt Brecht, m'agrada molt el cinema d'en Haneke, que explora el llenguatge i la manera de contar històries sense deixar de tenir present el dispositiu que les està filmant. I això va ser un poc més el que vaig cercar amb aquesta pel·lícula. I d'altra banda, quan feia els ulls, tenia tot el temps del món, vaig estar 7 anys, gravava processos que potser duraven setmanes per aconseguir segons, i no tenia cap pressa, simplement volia anar acumulant els materials que a mi m'assegurassin que a l'hora de muntar podria treure una bona pel·lícula. I aquí va ser tot el contrari, l'immediatesa es va imposar i tenia com a molt clar, en aquell moment, o pensava que tenia molt clar el que necessitava per fer aquella pel·lícula, i ho vàrem fer en 3 dies, i després va ser muntar i muntar i muntar.
Clar, la pel·lícula de Miquel Serra es recull de molt de material, de triatge, d'anar rodant, i aquí és immediatesa, dins que vostra i gravar.
Sí, en aquell moment, quan fèiem els ulls, jo tenia ja narcolèpsia molt instaurada i encara no me l'havien diagnosticat, i ara que veig la pel·lícula me dono compte de que tota la pel·lícula és com una ensoñació, te fica en un món que sembla que tu veus la pel·lícula flotant moltes vegades, i aquest és tot el contrari. Los días azules està fet amb els peus a terra i sents, el primer que sents és el trípode que s'està col·locant per anivellar-se la cara d'aquella dona.
Per què aquest títol, Los días azules?
Perquè van ser un dia realment tristos, i perquè Los días azules sempre és com un sintagma que m'envia en aquell moment com a d'en Machado, que mescla s'infantesa i el darrer moment abans de morir-se, d'estar escrivint en el pati de la casa on va néixer i de que li trobassin aquests versos a la butxaca de... Estos días azules y este sol de la infancia. I me va agradar, com que era majoritàriament en castellà la pel·lícula, entre nosaltres, la família, diguéssim, de que nostra, xerràvem en mallorquí, i mon pare i mon mare xerren en castellà.
Mm. I que t'ha fet aprendre aquesta pel·lícula sobre ta mare i també sobre el teu fill, perquè gravar amb un nen d'un any i mig que dic que tenia en aquell moment, supos que t'ajuda a conèixer-lo d'una altra manera, així de darrere la càmera.
Les pel·lícules, sembla mentida, però te fan aprendre molt de tu mateix, de lo molt que t'equivoques. I si ets honest en reconèixer tota aquesta part de tu, que tal vegada no és la millor part, com que aprens molt.
T'ha fet en donar-te en compte d'errors, lo millor.
Sobretot d'errors en tractar amb mare. Sí. En que de vegades no mos fixam en que estem demanant a una persona una cosa que no pot fer. Amb els nins també passa. Mm-hmm. Vull dir, de vegades li demanant coses que són nins, que no poden.
Mm. Mm. Sovint a vegades no són justos, eh? I demanant coses que no poden ser, i sobretot a ses mares. Mm-hmm. Clar, has vengut 2 premis del Festival de Màlaga ja fa uns mesos. Bisnaga de plata, el millor curtmetratge documental, i Bisnaga de plata de premi de públic en la mateixa categoria. Clar, com arriba aquí, això abans de l'Atlàntida, on se va poder veure ara fa uns dies. Clar, no sé si has guanyat qualque premi més.
No, de fet, ara, al setembre, se passarà a Bòsnia, però no... De moment són aquests 2 premis. Mm. Tampoc crec que sigui massa fàcil guanyar molt de premis en un documental, perquè se'n fan molts i n'hi ha de molt bons. Vull dir, jo me va sorprendre lo de Màlaga. De fet, el dia de la projecció, mon pare me deia, he llegit una crítica en El País que posa un curtmetratge que se va passar dimarts, que el posa a dalt de tot. Treu-te del cap que guanyis, perquè no guanyaràs.
Vaja.
I jo que...
I tu creus a ton pare.
I jo, no, jo en aquell moment no pensava que guanyaria res, però quan el vaig sentir això vaig dir, encara tenim possibilitats.
I així va ser.
I així va ser.
Dos premis.
Són paraules majors, són paraules majors, sí, sí. Estàs fent feina amb altres projectes, ara, després d'haver estrenat aquest curtmetratge?
Mira, hi ha un documental que m'està costant molt finançar, que és un projecte que tenc obert des d'un rodatge que vaig fer la primera setmana que varen obrir després del Covid, del primer tancament. O sigui, que imagina't.
Ja fa temps, ja fa 6 anys, o més.
Sí, no he tornat a gravar d'ençà aquell dia, però va ser una gravació que va anar molt bé. Vàrem plantejar com a dues unitats dins un estudi, un local que teníem a la Soledat, i que parla sobretot dels traumes que hi ha en el barri de la Soledat causats per aquesta cosa del narcotràfic que està instaurat allà des dels anys 70 i que sembla que no hi ha una intenció molt ferma de treure-lo d'allà. I com això afecta en bomos que se droguen, que roben, que tal, i com afecten dones que són les que cuiden, les que intenten treure la família, les que li roben, les que li peguen. I va ser un càsting superinteressant. Teníem uns personatges molt bons per continuar la història, però, clar, és un tema que, així com estan escrites les línies d'ajuda d'aquesta comunitat, no té fàcil aconseguir els punts que necessita. Tot i tenir una mirada de gènere, tot i tenir un col·lectiu silenciat, que realment no existeix pel món de la cultura, per tenir una persona que ha nascut en aquest barri i que per les circumstàncies de sa vida s'ha vist en sa possibilitat de fer una pel·lícula allà de dins, és a dir, fer una pel·lícula amb una persona que ha nascut allà de dins d'aquell barri. Tot això no té tant de pes com que sa pel·lícula que facis promocioni sa illa, promocioni el seu patrimoni, és com que les persones sembla que de vegades no importen tant.
Per tant, aquest projecte, en quin punt està?
Aquest projecte, ara, després de Màlaga, un productor català se va interessar en ell i l'ha presentat a les ajudes de CICEC, i a lo millor amb un poc de pressupost de Catalunya aconseguiríem facilitar alguna més de pressupost aquí. Però, si no, s'acabarà amb el que tenim, que és una participació d'IV3 de 12.000 euros, i ho farem amb això.
Se faria, és a dir, tiraríem...
Sí, l'acabaríem.
Clar, a fil d'això, em van xerrar molt aquí a Tentol, de Mallorca Confidencial. No sé si t'has fet la pregunta, no sé si has tingut interès de veure-la. Sí, si t'ha agradat, sí.
És que quan vius a Felanitx i tens un nen petit...
És complicat.
No és tan fàcil. Sí. No és tan fàcil. Sí. A l'Atlàntida sí que vaig fer com a excepció de baixar i de passar 4 tardes en el cine perquè varen remasteritzar la filmografia d'Angelopoulos a Filmin i han aprofitat el festival per fer com una retrospectiva del director i ha estat increïble poder veure aquestes pel·lícules fetes per les sales de cine a sales de cine.
I vas aprofitar per veure això. Tampoc no te poden demanar si vas veure cap altra pel·lícula més que volguessis destacar de l'Atlàntida, dins Talent Balear, per exemple, si vas veure...
Vaig veure els curtmetratges, dels quals destacaria el curt de Olivia de Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra.
Sí.
El vaig trobar molt bo, molt diferent, una peça molt única, molt illenca, que diria, i tot, i molt fresca. És a dir, si jo hagués de donar el premi, li hagués donat a ell.
A ella. Bueno, ho diu en Javier Lerín, que ha tingut dos premis, dues bisnagues en el Festival de Màlaga per aquest retrat íntim Los Días Azules, que també se va poder veure ara fa un grapat de dies a l'Atlàntida Mallorca Film Fest. I ara, Javier, te farem un parell de preguntes així més ràpides.
El paraulòmetre.
Thank you. Au, ja, el paraulòmetre, que són preguntetes així més fresques, diguem, com fa aquí de dins, que,
sí, aquí fa,
que fa fresca.
Està molt
sí,
fresca.
Està bé, sí.
Javier Lerín, on passes l'estiu?
A Felanit.
No vas a Porto Colom, quedes en el poble.
No, anem a Porto Colom, sí. Mm-hmm. A Salgà o a Calafrafi.
Bon lloc, sí, bon lloc.
No, clar, que Felanit, en terra preuada. I que estàs llegint ara mateix?
Mem, ara a la rec que m'ho vaig llegir me pens que era A Quatre Patas, de Miranda Juli.
El recomanes?
A Quatre Crosses. Mm-hmm. Sí, el me vaig llegir en anglès quan va sortir i vaig repetir, vaig trobar que m'havia quedat, m'havia enterat de tot, llevat del títol, que no sabia massa bé com interpretar.
Mm-hmm. I aquesta és un poc més difícil. Darrera situació que t'ha passat d'immortalitzar en una pel·lícula?
Uau.
Bueno, sí, aquesta és complicada.
Ah, no sé si te passa, que cada dia que vius situacions i dius...
Això és de pel·lícula.
És de pel·lícula.
Ja, per una estampa, per un missatge, per un...
Sí, ahir hora baixa.
Molt li passa cada dia. No.
Estava... al meu fill li agrada molt jugar en coses que no són juguetes. Mm. I a casa hi ha d'una obra que vàrem fer com unes rajoles d'aquestes com a de piscina, que són molt petites i estan aferrades. Mm. I doncs me va demanar que les desferràssim i les separàssim per fer construccions. I vàrem desferrar quasi 1.000 rajoles, jo crec que... I doncs vàrem estar, jo te diria que 2 hores... jugant en això, a col·locar 2 rajoles, de vora 2 rajoles, xerrant 4 paraules i concentrat 2 hores. I vaig pensar, mira això que te diuen, de que quan estan concentrats, que no els hi diguis res, que només està fent una cosa, ja estan desenvolupant la capacitat de concentrar-se en alguna cosa. I do això, ho vaig trobar de pel·lícula.
Que podria ser un curtmetratge, perfectament.
Sí, també dona.
O una pel·lícula de 2 hores.
Sí, també. Clar, duria feina, duria feina. 2 hores ja duu més feina, no?
I de pel·lícules ja m'has xerrat de les darreres que has vist, que eren les de l'Atlàntida, però per aventura un director o una pel·lícula que vulguis recomanar, reivindicar.
Sí, mira, vaig veure de les 4 que vaig veure d'en Angelopoulos, n'hi ha una que se diu Paisaje en la niebla, que la recomanaria molt, i La mirada d'Ulisses, també. Són 2 pel·lícules com molt, molt ben fetes, molt ben pensades, molt ben duites a terme, i que estarien les 2 entre les 10 pel·lícules que jo m'enduria una illa deserta.
Sí, uau, sí. Gran titular.
En Ulisses, és Ulisses, esteu fi per La mirada d'Ulisses?
Té part, sí, té bona part. També perquè és com el darrer mite humanista abans del catolicisme.
Mm. Molt bé.
Interessant, eh?
Molt interessant, sí.
Javier, moltes gràcies per venir.
Moltíssimes
per passar per Tèntol, que tampoc no ho han dit, se'n va a Bòsnia, Los Días Azules, però se podrà veure en lloc més, en aquests mesos, per aquí, per ses illes.
De moment no, però moment si voleu us puc passar un link i la mireu quan vulgueu.
I se pot veure.
Me faria moltes ganes.
Ai, sí. Sí. Quina gola.
I a Bòsnia, que va un festival?
Sí, de documental.
Molt bé. És a dir, que podries guanyar un altre premi. Podries tornar
sí,
premi.
Sí, podria anar.
Més d'un. Javi, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. M'ho he passat molt bé.
Gràcies.
Ivetres Ràdio és cultura. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, no m'escoltaràs castanyoles, se les tocaran d'escoll. entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre o...?
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. A Contracó, amb Raquel Agüeros.
Passen 4, 5 minuts ja de les 5 i mitja, recta final de Tèntol, i ja tenim la nostra estimada Raquel Agüeros. Raquel, com estàs?
Coret, com estàs?
A on te trobam avui? Que no has vengut?
Som a fora vila, podem dir així.
Ah,
fora
vila. No te pegues gent, Raquel, perdona.
I què hi fas,
perdona,
allà?
Perdona, jo som de... Perdona, no, ara m'ho fes, ara m'ho fes. Jo som de poble, però quan dic de poble, és de poble, de 200 habitants.
Però sí. De quin poble
no sé
se te pot dir?
De pija. Ho sé cert, però som de poble.
Escolta'm, i però en quin municipi estàs? No diguis on ets, perquè en aquestes darreres hores no podem dir on... Ni on mos trobam ni on mos trobarem.
Bé, som pel nord.
Pel nord de Mallorca.
De Mallorca?
De Mallorca, de Mallorca.
Sí, com una reina,
sí, però,
no?
Clar, si na Raquel diu pel nord, l'imaginem per Pamplona.
Sí, això sí, tot d'una hem pensat.
Era per això que havíem de fer. Escolta, me sembla un poc fatal que me poseu ara aquí, darrere aquesta entrevista tan meravellosa.
Sí, eh? Que,
ostres...
Difícil de superar, ara, això.
No, clar, és que això no se pot aixecar, ja tot i que ara.
Raquel, tu pots en tot i més, què vol dir?
No,
vengo.
No, és que estava com molt emocionat, no?
Sí.
I això, no sé a l'estudi, però això se transmitia molt.
Sí.
Ja t'he dit que si el veies en persona encara era més emocionant, la cosa, sí.
La veritat és que sí. Són d'aquestes entrevistes que te deixen un poquet així, no tocat, però sí que és vera com que t'atura un poquet el ritme, no? I te fan pensar. Ha estat molt guapa, company.
Clar, gràcies. De tot. Bé, gràcies a en Javier Lerín, que evidentment ha fet aquest curtmetratge i té aquesta història familiar, l'ha sabut retratar tan bé. I també és la seva manera de contar-ho, pausada i... Sí.
I amb la distància
íntima.
Suficient per poder contar-la.
Sí.
És que no... Quan te toca una cosa de tan a prop, de vegades, com que perds la perspectiva, no? I segurament això tindrà a veure el fet de que hagi estat tant de temps, no?
Sí.
Pensant-la i tot això, encara que l'hagin rodat en 3 dies, és igual, no? De vegades les coses més tècniques són així i també així han de ser.
Clar, aquesta immediatesa del seu entorn familiar, però també això té una càrrega emotiva, perquè el teu entorn és ta mare, és el teu fill, i es mostraron en el món. I clar, també hi ha aquesta part de facilitar, però alhora també de complicació, no?
Sí,
emocional.
Però si ho penses bé, realment, encara que coneguem a moltíssima de gent, no? Realment ens envoltem de molt poques persones importants, cadascú, no? Encara que tinguem una feina de vegades, no? Que contactem amb moltíssima de gent, vosaltres, per exemple, que cada dia entrevistau feien no sé quanta de gent, moltíssima, però en el final a tots ens interpel·len les mateixes coses, no? Ens importa que els nostres estiguin bé, el passat, el present i també el futur. Preciosa aquesta entrevista.
Gràcies a en Javi. Vinga, Raquel, on
veuràs... El primer que volia dir,
sí, digues.
Que les dic, companys, amb molta força, òbviament, els colombians que hi són allà i tots els que viuen aquí, no? que han patit aquest terratrèmol tan terrible i que les xifres realment són terribles. Dit això, no sent xerrar d'una altra cosa que de l'eclipsi famós.
Que vals.
Que no sent culleres...
I feim una crida, però si calcul i s'obre no eres de l'eclipsi, que sí, vinguin a Raquel.
Crec
perquè...
que no
ens obre.
No,
no, no. Dona el voràs, però no el voràs. Perquè no, si no tens ulleres, no el voràs.
És que, clar, jo pensava anar a veure-lo, no diré on, però si no tenc ulleres no ho hauré de mirar per IB3.
És que s'han esgotat, és que no n'hi ha, a farmàcies. No sé
també
on trobaràs.
També te dic una cosa. Esperar-se en el darrer dia tampoc està bé.
No. Podreu quedar amb Maria Pons per mirar-lo per la tele, perquè la Maria també Maria... mira per la tele.
A més que fa més d'un any que enxerram, eh?
I dos, jo me'n record que vaig escriure fa dos anys una peça que ja començaven a reservar hotels, habitacions, experiències, que li diuen ara aquesta paraula que me sembla tan horrible, però... clar, està tot petat i ben alerta.
Raquel, vine en el meu sofà en la meva televisió. Tens un seient reservat de vora jo.
Pot ser sí, Maria, pot ser sí. No ho sé. Jo m'ho he de confessar que estic un poquet afectada per l'eclipsi. No sé si és la paraula correcta. No sé, duc uns dies dormint malament.
Jo també, menys ets
eclipsi. Però això és eclipsi.
No et pot ser.
Estàs un poc llunàtica.
Ai, pot ser, sí. Ai, sí.
Vaja.
Sí?
Ja pot ser, ja. Ja pot ser, ja. Sí. No. Jo vaig fer feina a un programa de successos, de succeït, i me'n record que sempre deien avui és lluna plena, avui tindré molta feina i tal. Era una cosa com super sangrienta, saps què te vull dir? Coincidia, no? I aquí és vera que a la dita de a més de lluna plena...
Eclipsi.
No, les someres peguen coses.
Ah, això, sí, ah, sí. Mira,
també, no? també.
N'ha sabut una,
la Raquel, no?
Bé, evidentment, tensats.
Menys impegaran de coses de mà.
Sí, clar,
perquè... Pues estic un poc somera.
Clar, perquè els animals aniran girats, eh? Sí.
Sí,
pues, sí, pot ser. Ai, Déu meu.
I girats i anar amb els humans, perquè, clar, en aquestes darreres hores,
sobretot per xarxes
dies,
socials,
setmanes i mesos, no xerram d'altra cosa.
Sí, sí, la veritat és que sí, menys si tots complim el Manco Balears, totes les... Bé, per si de cas ocorregués una emergència grossa, no?, que és fonamentalment les mesures que s'estan prenent, que te poden fotre més o manco els plans, però són per això, no? O sigui, crec que és important que la gent entengui que si hi ha una emergència s'hagi de tenir les carreteres sense embossaments i tot això. Mm-hmm. I tot això. Atenció, també vol dir que aquestes pròximes hores a la matadura que ens donaran els famosos, els influenciadors i tot això,
ah,
a les teles, a les xarxes. És a dir, ara tothom és expert en l'eclipsi.
Demà crec que no convé mirar Instagram, perquè tot seran fotos i vídeos de l'eclipsi.
Faris aquesta recomanació que fa Miquel?
No miras Instagram, no.
Jo faria un poquet de desintoxicació. Mira què te dic. Tot i que crec que també el ser d'Espanya un dels puestos on millor es veurà, hi haurà, òbviament, una torrentada d'informacions, d'imatges, de vídeos, que això, òbviament, també serviran com a promoció de les diferents regions d'aquest país, a i més, en concret, les Illes Balears i de Mallorca, que serà un dels puestos.
Un dels llocs ideals per veure aquest eclipsi.
Sí, de fet, vos he de contar que el rei Felip s'ha quedat a Mallorca...
És a mar i vent.
Per veure l'eclipsi.
Te ho eres, ell.
D'allà se veurà bé, de mar i vent.
Diuen que no se sap si se veurà molt bé o no. Jo no sé si ho veurà des d'allà o anirà a veure-lo a cap altre puesto. Però jo crec que hi haurà imatges d'això.
Clar, tindrem imatges del rei mirant l'eclipsi. Només del rei?
Jo vos dic una cosa, jo ja que mos posam així romanticoncios, per dir-ho de qualque manera, jo m'agradaria molt que sortís amb la reina Sofia, que el rei Felip sempre ha contat que la passió per l'astronomia la ve de la seva predina, la mare de la reina Sofia. Mm-hmm. Així que crec que seria un bon moment. No ho sé, no tinc ni idea.
Agafa allò de sa mà, caramel·lats, dius com una escena romàntica, te refereixes? Això t'agradaria.
Clar, jo ja saps que som molt peliculera.
Però com? De bracet? De bracet, mare i fill?
Jo, si ho fas, ho fas bé.
Sí, somiar gratis, això. Això sí.
Escolta, Coret, no sé què ens queda, però ja sabeu que la setmana passada que van xerrar del xup-xup de Marivent, vos recordeu? Mm-hmm. No ens va donar molt de temps de repassar la revista.
Sí, no els repassarem, vinga.
No els van repassar. Només m'ho vull fixar en un detall. Ja sabeu que la revista Hola, i si no sabeu, vos ho dic jo, un dels primers reportatges de cada setmana és d'una casorra impressionant. Vos recordeu que van xerrar un dia de la de James Costa?
Sí, que la van poetjar. Allò era impressionant.
Els van passejar, per dir-ho, sí.
Exacte.
Fora serí.
Preciosa. Idò, aquesta setmana passada mos han sorprès, és que és una cosa impressionant. En aquest cas, aquesta casa és al barri Mesca de Mònaco i, atenció, Mesca del món. La revista diu literalment, és el barri d'ultraluxe guanyat a la mà.
Guanyat a la mà.
Escolta que bon dia això, moltes coses en tot aquest reportatge. La que ens mostra la seva casa és una dona que es diu Cristi Crociani i el seu home. Hi ha una declaració que jo m'ha fascinat moltíssim. Ella diu, posant en el seu mega iot superiot i tot això. Algo que és molt pràctic d'aquesta zona residencial és que hi ha un puerto deportivo al que puedes acceder directament si tienes yate, com és nuestro caso.
Si tens un yate...
Alerta. La lancha auxiliar puede atracar junto a nuestro edificio. ¿Qué trobes?
Així no han de caminar, no han de caminar ni dues passes.
Però, Raquel, de on és aquesta gent?
Pues aquesta gent, òbviament, ella és filla d'un... Ella és empresari immobiliari, el seu home també és filla d'un senyor que tenia també molt de dobbers, i només diuen que aquesta és una petita mostra del que tenen, que tenen 6 cases més.
Ja.
Perquè aquest vestit que passeja ella també són diamants de deveres, o sigui...
Aquesta és la filla, no, ja t'he dit jo que no.
Ah.
Ja t'ho dic jo,
però... Jo no s'entendria que ho fossi, no?
No, és que ja en aquestes alçades...
Maria! Coret, res, estan circulant, atentos aquests dies, per favor, perquè estan circulant, ja sabeu que estan la Copa del Rei de Vela, que dissabte
sí.
El rei va entregar els premis i tot això. S'estan publicant a les xarxes com vídeos manipulats de Felip VI.
Vídeos manipulats.
Vídeos manipulats. Hi ha un en especial que surt ell arribant a la base naval de Porto Pi, no?, per participar a la Copa i tot això, i que s'escolta un senyor que li diu Felipe, eres la vergüenza d'Espanya, te vas de regata en vez de trabajar.
Bueno.
Alerta en tots els vídeos que circulen aquests dies.
I això no ha passat. No,
això és dia o que és...
No. Això no crec que sigui, crec que és una cosa més senzilla.
Ho han afegit al món.
Exacte, crec que han agafat les imatges del vídeo i que després ho han doblat amb so ambient perquè dissimulés un poquet més i ja està. I ho han pegat i ho han llançat.
Mm-hmm.
O sigui que...
Però s'han fet molt virals?
Sí, s'han fet virals, sí.
I què opina la gent?
Jo crec que hi ha dues corrents. Crec que aquest vídeo és manipulat, com tots els vídeos manipulats, responen a interessos o partidistes o polítics o econòmics o d'un altre tarannà, que supos que d'aquí uns mesos podrem saber un poquet més, perquè hem de recordar que comença, el curs que comença serà un curs electoral a tope. Mm. Electoral a tope, o sigui que l'embafada que tindrem de mentides i de manipulacions i de coses així, haurem d'estar ben alerts. Coret, no me vull acomiadar de vosaltres.
Sí?
Mai hagués pensat que diria això.
Ai, ai, ai.
Però per un pic defensaré en Bertín Osborne.
Ui.
No.
Per un pic,
eh? Raquel Agüeros.
No, calma, ara vos ho explic. Ja sabeu que ha estat la gala Starlight a Marbella, que organitza, entre d'altres, una imatge Antonio Banderas, i és una gala solidària. I estava convidat Michael Bublé, el cantant, i Bettina Osborne també tenia una actuació, fins que van acabar cantant junts, perquè Michael Bublé li va dir que era bé, que li agradava Bettina Osborne com cantava i tota aquesta cosa de crooner que té, i van cantar junts Fly Me to the Moon, i sonava ben bé. Jo crec que no podem posar però aquest no, àudio, sí, perquè no és nostre.
No, perquè anava a dir, no és aquest que sentim ara, no?
No, Bettina tenim Osborne.
A veure.
Anem? Si això és en Bettina Osborne, canta molt bé.
No, no canta classes de cant.
Ai, Celestine, és que no podíem posar l'àudio.
M'agrada molt, eh? Clar, no podíem posar...
Exacte. Clar, però bé.
Això és en Frank Sinatra, sí. I com va cantar en Bettina Osborne?
Va cantar bastant bé, tot i que és vera que s'ha de dir, Maria, tu ho havies dit. No és una persona que tingui una veu molt especial, però sí que té, pot ser aquest carisma.
T'anava a dir, Pentura se poden fer com uns paral·lelismes amb en Frank Sinatra i amb en Bettina Osborne, com en sa por, com en sa tarannà, no? Aquest com a setzapil si li trobes, però com aquest de voler ser, no? De dandy. Ara m'ha sortit la paraula, dandy, volia dir, perquè a mi no m'agrada gens en Bettina Osborne.
Un dandy, que no un gentleman, no?
Maria, ha quedat clar que no li troba el sexapil en el mercat.
En Frank Sinatra encara, però és mort. Però en Bettina Osborne no...
I res, que encara queda estiu, con ell. Ja sembla, tinc ganes de començar el curs.
Ja tinc ganes?
Sí, ja tinc ganes, així com que... No és que se me faci llarg, però... Ja m'entens. Ja.
Que s'acabi la calor.
Fa calor, sí. Fa calor, sí, ara hem afegit l'eclipsi, però bé, passat demà ja és aquí,
Encara
tindran ressaca de l'eclipsi, però quan t'hagi passat ja haurà passat.
Ai, espero que no tinguem ressaca d'aquesta lunàtica, perquè no és bona.
Però abans, demà no quina lluna, Raquel, ho han mirat? Perquè no saben si és plena, si... No sé.
És que no vull mirar.
Millor no saber-ho.
No, és que me fa por. Perquè com que se conjurin els astros ja. I sigui tot en el mateix temps, serà gros, això. Serà gros. Res, corets, que disfruteu molt.
Igualment. Per ahir Nadal, no ho sé, per ahir que feim com un comiat de Nadal, ara, sí. Que ve una cosa grossa i sí.
Sí, molt bona la setmana que ve, no?
Sí.
Sembla cap d'any, és vera.
Sí, per ahir cap d'any.
No sabem si canviaràs les nostres vides, perquè alterarà els animals i diuen que pot tenir efectes sobre nosaltres.
Veurem quins efectes, quins resultats, quines conseqüències hi haurà, perquè tot això està per venir i falta veure quin comportament fa també... Feim tot plegats, la ciutadania... Com,
segur que no.
Sí, com ens comportam, que esperem que tothom se comporti, no? I que, sobretot, que sí. Si se surt en barca, no se contamini la mà,
que això
també s'ha avisat, de totes aquestes excursions que se puguin fer puntualment.
Bé, en barca, i gent que vagi a Putjos o el que sigui, que tampoc no deixin fems per allà, evidentment.
Fems no se deixa mai.
Sí, tranquil·litat.
Sí, tranquil·litat. Que per ahir que no en tenim de tranquil·litat en aquestes hores.
De respirar.
Raquel, te deixam en pau descansar en aquest Fora Vila que ets, a un municipi indeterminat.
De la Serra de Tramuntana.
Són vacances, fas vacances, encara que sigui d'unes hores.
Estic uns dies... Bé, encara que estic fent totes les coses del rei i tot això... I... però estic uns dies...
Les coses del rei, per ahir que li du... Per ahir que li du...
Segenda.
En menjar l'habitació.
No, però sabeu què passa? Que són pocs actes, però és vera que tots han coincidit, no? Els periodistes que se'ns han fet un poc enllaç, en el sentit que les esperes són 2-3 hores, saps? Són guàrdies pesades, i sobretot amb aquesta calor, no? Per això hem fet tots un poc de l'est. Clar. Quan ja vareu fer l'altre dia des de reacte oficial.
Idò, vinga, merescut. Merescudíssim.
Vés a fer un cafico, Raquel. T'anirà bé.
Un mes, pare.
Raquel, una besada.
Adéu,
estimat.
Adéu.
Vinga, idò, recta final de Tèntol, quan falten 6 minuts per arribar a les 6 en punt, i arribam en aquests darrers minuts de Tèntol, avui dedicat a un disc com és l'Straight Outta Compton de NYA.
What's up?
Tell them where you're from.
Straight out of Compton. Another crazy ass nigga. When punks I smoke, yo, my rep gets bigger. I'm a bad motherfucker and you know this. But the pussy ass niggas won't show this. But I don't give a fuck, I'ma make my snaps. If not from the records, from jacking across. It's like burglary. The definition is jacking. But when illegally armed, it's called packing. Shoot a motherfucker in a minute. I'll find a good piece of pussy and go up in it. So if you had a show in the front row, I'ma call you a bitch or a dirty ass.
I avui toca escoltar un pot de hip-hop, un pot diferent avui, aquesta secció.
Miqueta, són aquestes paraulotes en anglès.
Diuen moltes paraulotes en anglès, però...
Estic espantada.
Lo que toca avui.
I per què ho dedicam a ells?
Perquè hem de celebrar el 38è aniversari d'un dels àlbums més polèmics, per aquestes paraulotes que sentim de fons, però també més influents de gènere de hip-hop. És Straight Outta Compton, dels NYA, que va ser publicat un 8 d'agost de l'any 1988. I aquest nom, NYA, és l'acrònim de Niggas with Attitudes, que literalment significa negres amb actitud. Tota una declaració d'intencions ja en nom d'aquesta banda. Des de Compton, Califòrnia, varen ser els pioners d'un gènere del hip-hop anomenat gangsta rap, o com ells anomenaven, reality rap. El grup, format per artistes conegudíssims després, posteriorment, com Dr. Dre, Ice Cube o Eazy-E, volia expressar a través del rap la situació de pobresa, racisme i violència policial que vivia la seva ciutat.
Selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole off bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts, and on the other hand, without a gun, it can't get no.
Com dèiem, aquest disc va provocar una gran polèmica, sobretot causada per aquesta cançó que sentim de fons, que denunciava la brutalitat policial i el racisme que hi havia als Estats Units. Vos hem de contar que la FBI va arribar a enviar una carta a la discogràfica del grup advertint que aquesta cançó fomentava la violència contra la policia. I ara que hi ha en Lluís Fortes aquí que mos escolta, i en Lluís me contava que fins i tot la policia els esperava en el costat de l'escenari esperant que cantessin aquesta cançó, i els detenien sempre en directe. Vaja. Acabaven detinguts sempre en directe aquest grup.
Històric,
Només per cantar aquesta cançó.
NYA.
NYA, detinguts per ser, o estudiats per ser FBI, que has dit FBI.
Ai, molt bé, Maria. FBI.
Clar, avui hem de xerrar així. Però bé, escolta'm una altra cançó. With my full capabilities, and now I'm living in correctional facilities, 'cause some don't agree with how I do this. I get straight and meditate like a Buddhist. I'm dropping flavor, my behavior is hereditary, but my technique is very necessary. Blame it on Ice Cube, because he said it get funky when you got a subject and a predicate. Add it on a dope beat and it'll make you think. Some suckers just tickle me pink to my stomach, 'cause they don't flow like this one. You know what, I won't hesitate to diss one or two before I'm through. So don't try to sing this, some drop science. Well, I'm dropping English, even
even if yella makes it a cappella. I still express you, I don't smoke weed or sex.
Els NYA, però, varen convertir el hip-hop en un fenomen nacional i també mundial, podríem dir. Varen demostrar que el hip-hop podria ser música i festa, però també un altaveu per expressar els seus problemes, i ho deixen ben clar amb aquest disc i en tot el que varen fer. I a més, varen ser una gran referència per tots els artistes que varen sorgir posteriorment en el gènere del rap i el hip-hop, que també van escalant amb aquesta violència xerrada i amb aquesta... totes aquestes denúncies socials i polítiques que feien.
Totalment uns referents, i a més, que bé que sonen, 38 sí. anys després.
Mm-hmm. Aquest sample és increïble, sí, sí, sí. Aquest funky.
I clar, que se diria old school.
Old school,
sí. Sí, sí, sí. Aquest hip-hop. Avui dedicant aquests minuts a segons finals de Tentol a NYA, amb aquest disc Straight Outta Compton, que fa 38 anys.
Miquel Jung, no coneixia aquesta faceta teva?
M'agrada un pot de tot.
De raper.
Som bastant eclèctics.
És una caixa... Oh, clar. Demà hi tornem, no?
Maria Pons, sí. Fins demà.
Fins demà.
Miquel Junc, gràcies. I na Marga Cifra, que és el control tècnic, ja està fins ara. Demà hi tornem, a partir de les 3. Vagi bé.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.